Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Les entitats sabadellenques comencen a preparar-se pel procés ciutadà que haurà de decidir els usos de la caserna, ara que la Generalitat ha confirmat que és propietat de la ciutat. El col·lectiu Volem la Caserna, que ocupa la finca des del mes de juny passat, aposta per donar aquest espai el màxim d'usos possibles i ha convocat una assemblea oberta al conjunt de la ciutadania per recollir aquestes propostes. La portaveu de Volem la Caserna, Júlia Alzinet, assegura que les activitats a la finca no s'aturen a l'espera que s'han decidit deixin els usos definitius.
Seguim amb les activitats i, de fet, cada dia en venen de noves. I més amb aquesta notícia, cada cop som més els que volem participar, no?, d'aquest moment històric per la caserna i d'aquest procés que s'obre tan interessant, no?
L'assemblea oberta per recollir les propostes d'ús de la caserna serà el diumenge 4 de febrer. No obstant això, ja hi ha algunes idees sobre la taula, com l'ús dels habitatges per part de persones d'edats diferents i que totes les entitats que ho desitgin puguin realitzar les seves activitats en aquest espai. En parlarem al Notícies Migdia d'aquest dimarts 23 de gener, però el dia també ens deixa altres titulars que repassem a continuació.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Aleix Graell, bon dia, Aleix.
Bon dia, Karen.
Les dones seran les grans perjudicades per la reforma del càlcul de les pensions.
De fet, les dones ja cobren de mitjana 450 euros menys de pensió de jubilació que els homes, un fet que s'agreujarà, com ha denunciat l'advocat del col·lectiu Ronda, Miguel Arenas.
És molt fàcil dir que la pensió actual de jubilació està en 1.240 euros i no dir la realitat de que aquesta és la pensió dels homes i no de les dones, perquè les dones cobren 450 euros menys. Llavors, des de l'any 2011, llei Zapatero, fins a la data d'avui, totes les reformes del sistema de pensions el que porten és a reduir encara més l'import màxim de les nostres pensions. N'hi ha aproximadament ara mateix 2,5 milions de persones que estan cobrant la seva pensió en complement de mínims. Això vol dir que cobren poc més de 600 euros.
Actualment, un quart dels pensionistes ha de cobrar pensions de complement.
Avui també passarem pels jutjats perquè el secretari general de la CGT a Sabadell, Manuel Quesada, ha declarat acusat d'un delicte d'injúries a Esmatza.
Quesada s'afronta al possible pagament d'una indemnització de 6.500 euros per la publicació d'un article que denunciava irregularitats de l'empresa de neteja de la ciutat.
I acabarem parlant de les mesures impulsades per l'Ajuntament per fomentar el cinema projectat en pantalla gran. Abans, però, obrim pàgina de servei.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara mateix tenim 16 graus a la ciutat. Temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. Jornada avui marcada en conjunt per l'ambient assolellat arreu del territori, tot i els estrats baixos i boira, que encara són persistents de manera local, especialment a punts de la Catalunya central i, sobretot, podran ser persistents fins a primera hora de la tarda a l'extrem nord d'aquest sector. A la resta, doncs, tindrem el pas de núvols alts i prims poc significatius, amb un dia marcat en conjunt per temperatura que, si bé no és tan elevada com ahir, la màxima de la jornada encara sobrepassarà dels 20 graus a punts de la meitat sud del litoral i algun punt també del prelitoral, arribant fins a valors d'entre 22 i 23 com a molt. La jornada demà dimecres, marcada encara per l'ambient assolellat, alguns núvols alts i prims, i a primera del matí encara algun estrat baix o boira, especialment cap a ponent, però que no tindrà a persistir. I ja ràpidament a mig matí doncs ens trobarem amb aquest ambient molt i molt assolellat, sobretot al centre del dia. Temperatura demà molt semblant a la d'avui. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant, situació tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, és tot des del Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies, Eva, pel que fa al trànsit. Situació molt tranquil·la. Segons el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències a la xarxa viària catalana, tampoc a les vies més properes a Sabadell, i també se circula còmodament a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. Amb aquesta informació, quan passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb el Toni González a les vies de so i amb l'Albert García a la redacció i producció. El col·lectiu Volem la Caserna aposta per la implantació del màxim nombre d'usos possibles en aquesta finca de 7.500 metres quadrats. Per això, en el procés ciutadà que l'Ajuntament obrirà en les pròximes setmanes, aportarà totes les propostes recollides en l'assemblea oberta programada pel diumenge 4 de febrer, un procés que des de Volem la Caserna veuen amb molta il·lusió.
Volem la Caserna, integrat per diferents entitats, persones i a títol individual, va ocupar la finca el mes de juny passat per tal de reclamar el seu ús. Ara que la Generalitat ha confirmat que és de propietat municipal, s'obre un nou escenari que des del col·lectiu veuen amb molt bons ulls. Així ho ha expressat a Ràdio Sabadell la seva portaveu, Júlia Alzinet.
És una gran notícia perquè el procés participatiu que des de fa mesos s'experimenta a la caserna sembla que podrà passar de la legitimitat absoluta que té, no?, el poder donar vida a un espai abandonat des de fa anys, a la legalitat que en podrà garantir la continuïtat del procés. I això, la veritat, és que ens alegra molt.
Per afrontar el nou escenari, el 4 de febrer es farà una assemblea oberta per recollir les diferents propostes per utilitzar la caserna. Segons Alzinet, es tenen en compte diferents possibilitats, com l'ús de la 60ena d'habitatges de la finca.
I experimentar amb aquests habitatges nous models de formes d'accés a l'habitatge. No? Que en tenim exemples a Barcelona, per exemple, ara s'estan obrint a Can Batlló, no? Un nou, no? Nous conceptes de cooperatives d'habitatge, d'habitatge social, i que ens agradaria poder experimentar aquí també. O fer una mica volar la imaginació dels veïns de quina forma podem allotjar, no? Tota gent de diferents edats, perquè s'ha parlat de, bueno, doncs de gent gran, d'habitatge per joves, d'habitatge per gent amb risc d'exclusió social, doncs veure de quina manera entre totes podem pensar, no?
Des de la Volem la Caserna també creuen que aquest espai podria ser molt útil per a les entitats de la ciutat.
És un lloc fantàstic, en realitat, perquè és molt gran, no hi permetria molt d'espai, a més té com un pati comunitari que el que fa és que pugui generar molta vida i molta confluència entre les diferents entitats.
Mentre no es decideix l'ús definitiu de la caserna, el col·lectiu que l'ocupa hi seguirà fent activitats, com estan fent des del mes de juny passat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Les dones cobren de mitjana 450 euros menys de pensió de jubilació que els homes. Una discriminació que es dona amb l'actual sistema de càlcul de pensions, però que s'agreujarà encara més amb la reforma que té sobre la taula la ministra Fàtima Báñez, segons el col·lectiu Ronda. Aquesta reforma preveu fer el còmput de la pensió tenint en compte tota la vida laboral de la persona, en lloc dels 15 anys de cotització bàsics.
Aquest increment dels anys de cotització tornarà a perjudicar les dones que habitualment tenen carreres més curtes, fruit de les desigualtats del mercat laboral i les poques facilitats de conciliació. Així ho considera Miguel Arenas, advocat del col·lectiu Rondo.
Quan mirem la realitat, quan mirem les carreres de cotització i mirem els homes, veiem que en el punt més àlgid, de mitjana, poden arribar a 34-35 anys de cotització com a mitja. Però quan fem això, la comparació amb dones, veiem que com a màxim arriben a 24-25 anys, com a màxim. Llavors, clar, això, si la norma sembla neutra i quan es fa la proposició sembla que sigui neutra, però l'aplicació pràctica no és aquesta. Qui pateix més la temporalitat? Qui pateix més la parcialitat? Qui ha de conciliar la vida familiar i laboral? Les dones. Si fem el càlcul amb tota la vida laboral, encara reduirem més la seva pensió mitja.
Actualment, la pensió mínima de jubilació és de 639 euros, que cobren fins a 2,5 milions de pensionistes, més d'un terç dels jubilats. Tot i així, aquelles persones que no tinguin un mínim de 25 anys cotitzats encara poden cobrar menys.
El que suposa és que la gent que té curtes carreres de cotització i accedeix a la pensió només amb els 15 anys de cotització bàsics, en comptes de tenir la pensió mínima, encara la tindrà per sota d'aquesta quantia. Per què? Perquè si em demaneu 15 anys d'accés per accedir a la pensió, però em feu el càlcul en 25 o en tota la vida laboral, el que tindré són moltes èpoques de la meva vida sense cotització, i això que comportarà reducció absolutament brutal de la pensió de jubilació.
I en el cas dels autònoms, la situació encara és més delicada. La pensió mitja és de 713 euros, inferior en el cas de les dones respecte als homes. La nova llei d'autònoms permet fer altes i baixes puntuals, fet que suposarà que no cotitzin res durant aquests períodes i que calculin zero en l'import de la pensió. Una de les millores que es podria fer en el sistema de pensions, segons Miguel Arenas, és equiparar el salari mínim interprofessional amb les pensions mínimes, a través de l'increment de l'aportació de les empreses a la Seguretat Social.
Hi ha sistemes per incrementar els ingressos, que és el que no volen fer. Des de fa anys tenim congelat els tipus impositius que s'apliquen a les cotitzacions de Seguretat Social. Això significa incrementar l'aportació que han de fer les empreses i també, t'ho dic, els treballadors. No n'hi ha cap problema per això. Si fem tarifes planes per autònoms, el que fem és treure recursos del sistema. Jo penso que no va tant per reduir les pensions, sinó per incrementar els ingressos que s'han d'afegir els mateixos.
Actualment, un quart dels pensionistes ha de cobrar pensions de complement.
Més de 300 persones participaran en els programes d'ocupació durant aquest 2018. En total, s'invertiran gairebé 4 milions d'euros gràcies a dues subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya per poder formar i contractar 364 persones. Aquests són programes pensats per persones que hagin exhaurit la prestació o el subsidi o que percebin la renda mínima d'inserció.
El 2017 va tancar amb unes 189 persones que van recollir el diploma que acredita el pas per aquest projecte. Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa, especifica que els plans d'ocupació de la ciutat incentiven algunes zones amb menys recursos de Sabadell.
Dins els plans d'ocupació tindríem diferents variants i una d'aquestes en concret és la concreció del que era la de barris històric que provenia de la Generalitat, però en aquest sentit és la part d'ocupació i el pla de barris que tenim tant al districte 6è, a la part sud, com el que seria el parc fluvial del Ripoll, que vindria a ser a part de Torromeu, Poblenou, Can Roqueta i Can Puiganer.
Les dones són un altre dels col·lectius que s'han vist afectats per les conseqüències de la crisi econòmica. Tant és així que des de l'administració s'ha obert una línia específica dedicada a les dones.
Un dels altres sectors que també ha estat castigat per la crisi econòmica ha sigut el sector molt femení, en el que òbviament veiem que la precarietat en el món laboral és molt major que en els homes. I és en aquest sentit concret en què tindrem una part específica al plan d'ocupació on les dones tindrem un paper protagonista.
Els processos de selecció de les persones que faran els cursos ja estan en marxa.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. facebook.com/radiosabadell.
Moment de passar pels jutjats. Manuel Quesada, secretari general de la CGT a Sabadell, ha declarat aquest matí davant del jutge acusat per un delicte d'injúries a Esmatza per la publicació d'un article que denunciava irregularitats de l'empresa de neteja de la ciutat. La part acusadora li demana una indemnització de 6.500 euros i retractar-se de les seves declaracions.
Quesada va publicar al febrer de 2017 un article al seu blog personal que parlava de la situació interna de la plantilla d'Esmatza i denunciava les irregularitats que suposadament hi va haver en la concessió feta a aquesta empresa pel govern del PSC el 2012. Segons l'autor, les seves paraules no són constitutives de cap delicte.
Vaig ser curós, evidentment no vaig faltar el respecte a ningú, simplement em vaig dedicar a publicar una informació que nosaltres com a sindicat teníem i la veritat és que no m'imaginava que això acabaria en una denúncia, perquè, clar, a mi com a càrrec sindical m'empara la llei de llibertat sindical, la llibertat d'expressió...
Que s'ha d'assegurar que no contempla l'opció de retractar-se de tot el que va escriure perquè considera que no va dir cap mentida i que la ciutadania té dret a saber-ho. Tot i que la denúncia és a títol personal, que s'ha d'opinar que en realitat és el sindicat CGT el que es busca perseguir.
Nosaltres entenem que és una de les formes que es marxa té d'intentar soscavar la lluita que du a terme la secció sindical. Allà. Mm. És un atac a l'acció sindical a través de mi, però... És un atac als meus companys.
Que s'ha de declarar a les 12 del migdia als jutjats de Sabadell, on s'han concentrat alguns companys seus per donar-li suport. La data del judici encara no s'ha fixat. Esmatza no ha volgut fer declaracions sobre aquest cas.
I afegim dos apunts més en l'àmbit de successos. Dos incendis aquesta nit passada al carrer del Sol i Pedrís i a la plaça Picasso.
Poc després de les 8:45 s'ha originat un incendi quan el conductor d'un turisme ha intentat engegar el motor. El foc s'ha extingit amb l'ajuda dels veïns i dels bombers. L'altre incident, ocorregut a la plaça Picasso a 11:45, s'ha produït en una pila de fustes que hi havia a la mateixa plaça. L'incendi no ha afectat cap altre element.
I accident entre dos turismes a l'avinguda Barberà aquesta matinada.
Dos turismes han xocat a 4:45 de la matinada a l'avinguda Barberà amb el carrer Calders. Els conductors de 33, 32 i 23 anys respectivament han estat traslladats al Parc Taulí amb pronòstic lleu.
Falta mig minut per 2:45. L'escriptor David Vilarrós presenta aquesta tarda Sabadellenquismes fil per randa, un llibre que recull les paraules més genuïnes de la ciutat. Serà a les 7 a la Biblioteca Vapor Badia amb la presència de la regidora de Cultura Montserrat Chacón, l'alcalde Matías Serracant i el grup de cançó improvisada Corrandes són corrandes.
Estreps, xurruques o l'eixida de la Casa Anglesa són només 3 dels exemples que ha recopilat David Vila en aquest llibre editat per la plataforma de la llengua.
El que hem fet és recopilar les entitats que treballem per la llengua, totes les paraules que hem considerat que eren autòctones de Sabadell, i com que moltes d'aquestes es fan servir molt poc, el que intentem és que la gent primer les conegui, perquè hi ha gent que ni les coneix, i segon, que les tornin a utilitzar. Ja hi ha gent que les fa servir, però el que voldríem és que es anés normalitzant el seu ús i que la gent les conegués i les pogués utilitzar amb normalitat.
El llibre ha comptat amb la participació de ciutadans, ja que sota l'etiqueta Sabadellenquismes, qui ho vulgui podia portar nous mots.
Les entitats que treballem per la llengua per donar-les a conèixer, ens vam trobar que hi havia molta gent que es posava en contacte amb nosaltres i ens deia, coneixeu aquesta, coneixeu aquesta altra? I aleshores el que hem fet és una mica de treball de recerca, de dir, va, a veure aquestes paraules que ens diuen, si realment són només de Sabadell, si es diuen també d'altres indrets, i a partir d'aquí doncs, hem anat acotant i parlant també amb el Cesc Prat, que és filòleg d'aquí a Sabadell i que jo crec que és un dels màxims experts en el tema, doncs hem acabat perfilant les paraules que hem inclòs en el llibre.
Vila, que també col·labora en aquesta casa, reconeix que hi ha paraules i expressions que s'utilitzen a Sabadell per raons històriques, com per exemple, posar sota l'escala, que refereix al calabós que havia sota les escales de l'antic ajuntament. L'autor explica com han fet aquesta recerca.
N'hi ha algunes que no és que siguin exclusives de Sabadell, el que passa que són paraules que no formen part de l'estàndard del català, no? Que difícilment les sentiràs en una televisió, no? d'àmbit nacional de tot el país, i que en canvi es diuen a diferents punts del territori. Per exemple, eixida, l'eixida, no? Que és el pati de les típiques cases angleses de Sabadell, doncs aquesta paraula es fa servir a Sabadell, també es fa servir en molts altres indrets del país, però no hi ha una continuïtat, no? I per això també l'hi hem considerat com a sabadellenquisme.
L'Ajuntament de Sabadell ha comprat 1.000 exemplars dels llibres Sabadellenquismes fil per randa per regalar com a obsequi de la ciutat.
I no deixem encara la literatura, perquè Compro Torre a Sabadell és el títol de la nova novel·la de l'escriptora sabadellenca Núria Graell Coll. A través de les pàgines de l'obra podem descobrir els racons més importants i emblemàtics de la ciutat, que, segons l'autora, té un patrimoni molt interessant que ha de ser protegit i divulgat.
Graell va començar a escriure des de ben petita, però una mala experiència en la seva adolescència va fer que ho deixés. Ara fa 4 anys que ha tornat a agafar el bolígraf. Ho ha explicat l'autora Núria Graell al matí de Ràdio Sabadell.
Jo de petita ja escrivia, de fet vaig guanyar alguns típics concursos de jocs florals a l'escola. El que passa que durant l'adolescència a l'institut doncs, una mala experiència va fer que deixés d'escriure. I vaig tornar a fer uns 4 anys i des de fa uns 4 anys doncs, m'he llançat i no paro.
El llibre emmarcat en la ficció està protagonitzat per una història principal on l'alcaldessa de Sabadell rep una oferta per vendre la Torre de l'Aigua per 25 milions d'euros. A partir d'aquest argument es van succeint els altres episodis del llibre, sempre produïts en diferents racons de la ciutat. I és que la seva autora ha destacat la importància per Sabadell de tenir una història pròpia a partir d'un dels seus monuments.
I vaig observar doncs, que la Torre de l'Aigua era un edifici que els sabadellencs estimaven molt. I així doncs, vaig pensar que per què Sabadell no tenia una història pròpia, com per exemple a Barcelona tenen la Catedral del Mar, amb l'Església del Mar, o el Guardià Invisible al País Basc, doncs per què no?
Graell està treballant ara en la seva tercera novel·la, que estarà basada en una història al Pallars Jussà.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. de 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu. L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
La teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per repassar altres notícies destacades del dia, unes notícies que de nou passen per la política, perquè Carles Puigdemont retira la petició de delegar el vot en el debat d'investidura.
El líder de Junts per Catalunya ho fa el mateix dia en què la mesa del Parlament estudia la possibilitat que els diputats que són a Brussel·les i els tres que són empresonats puguin delegar el vot a la sessió d'investidura. Tot plegat ocorre quan s'ha de saber si el PSC i Ciutadans demanaran formalment al president del Parlament que reconsideri la decisió de proposar posar Carles Puigdemont com a candidat.
De fet, Carles Puigdemont fa pocs minuts després de reunir-se amb un grup de diputats de Dinamarca ha assegurat que no descarta assistir presencialment al Parlament de Catalunya per fer la seva sessió d'investidura i també ha demanat al govern espanyol que contribueixi a fer possible la seva tornada però amb seguretat i amb tranquil·litat. D'altra banda, també ha titllat de delirants els arguments del jutge per rebutjar l'activació de l'euroordre i ha demanat al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que no especuli ni reforci les fronteres per ell. En aquest sentit, el govern espanyol està dissenyant un gran dispositiu policial per impedir que Puigdemont pugui arribar al Parlament per ser investit.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assenyalat que procuraran que Puigdemont no pugui entrar ni al maleter d'un cotxe. Zoido també ha apuntat que al marge de les grans vies de comunicació s'estan dedicant també als camins rurals per intentar que qualsevol manera que Puigdemont no pugui entrar al territori català.
A tot això, la presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat a Puigdemont que deixi de donar espectacles, ha dit textualment, i d'anar fent el ridícul pel món. La número 2 de Rajoy ha llançat un altre missatge al president destituït, que abandoni els intents de ser investit. Ha dit que no té cap possibilitat de seguir en aquesta dinàmica i l'insta a deixar-se de personalismes. La política és un projecte de conjunt, ha dit, i no d'un de sol, per més disposat que estigui a anar fent el ridícul pel món. D'altra banda, el PP assegura que l'article 155 durarà temps si es pretén investir Carles Puigdemont.
Ho ha assenyalat el portaveu dels Populars al Parlament, Santi Rodríguez, que ha afirmat que és un error proposar la investidura d'un fugit de la justícia. Rodríguez ha remarcat que si Catalunya segueix la via política de fer president a Puigdemont, augura que l'article 155 durarà molt de temps.
I encara relacionat amb el procés català, la Fiscalia del Tribunal Suprem suposa la llibertat de Joaquim Forn i de Jordi Sánchez perquè considera que es manté el risc de reiteració delictiva. La Fiscalia ha presentat aquests escrits en resposta a les peticions que van formular els advocats de Forn i de Sánchez després de declarar davant del magistrat Pablo Llarena que ara tindrà, això sí, l'última paraula. La Fiscalia considera que l'acatament del marc legal que van manifestar Forn i Sánchez no conjura el risc que puguin reincidir en els delictes. I abandonem la política per parlar d'altres qüestions. Terratrèmol de 8,2 graus a l'escala de Richter, al sud-est d'Alaska, i alerta de tsunami a la costa.
El sisme s'ha produït en una profunditat de només 10 quilòmetres de la superfície i a 280 quilòmetres al sud-est de la localitat pesquera i militar de Kodiak, a Alaska. Només els terratrèmols més violents del planeta han superat l'escala de 8 de magnitud i molt poques vegades la número 9.
Un motorista begut atropella un home de 56 anys a Manresa.
Els fets han tingut lloc a la passada mitjanit a la cruïlla entre el carrer del Bruc i la carretera de Cardona. Els agents de la policia local han realitzat una prova d'alcoholèmia al conductor de la motocicleta, que gairebé triplicava la taxa màxima permesa. Tant el vianant com el conductor han hagut de ser atesos pels serveis mèdics al lloc de l'accident i posteriorment traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Un mort en una estació d'esquí al Japó a causa de l'erupció d'un volcà.
La víctima és un soldat de les forces d'autodefensa que ha estat arrossegat per la llau durant un entrenament militar que s'estava fent a la zona. A més, hi ha una quinzena de ferits, 5 greus i més de 100 evacuacions. Les autoritats japoneses han permès, un comunicat demanant que ningú pugi al volcà, situat al centre del país. La situació actual és d'alerta de noves erupcions, allaus i la possibilitat que caiguin pedres i cendra.
Encara en successos, però tornant a casa nostra, una dona de 78 anys ha mort i un home de 80 ha resultat intoxicat greu aquest dimarts a la matinada l'incendi d'un habitatge a Martorell, segons han informat els bombers. Els fets s'han produït al voltant de 3:15 en un pis del carrer Lluís Requesens, on ha cremat el menjador mentre que el fum ha afectat la resta de l'immoble. En el moment de l'incendi, el matrimoni es trobava a l'interior del domicili. La víctima ha estat localitzada inconscient i finalment ha perdut la vida mentre el seu marit ha estat evacuat pel sistema d'emergències mèdiques. I un últim apunt, començàvem aquest bloc de fora de Sabadell i de la comarca parlant de Puigdemont i acabem també fent-ho perquè el president del Parlament, Roger Torrent, es reunirà avui amb el candidat a presidir la Generalitat i els altres 4 diputats que són amb ell a Brussel·les. Fons de la presidència parlamentària han explicat que Torrent vol defensar els drets de tots els 135 diputats electes, inclosos els que són a l'exili. Recte final del Notícies Migdia d'avui, un temps que dediquem a la cultura i concretament al setè art, perquè l'Ajuntament promocionarà el cinema projectat en pantalla gran.
La contraportada.
Forma part del Pla de Foment del Cinema i de les Arts Audiovisuals. Serà un exercici de nostàlgia que intentarà incorporar nous espectadors als cinemes comercials. Una filmoteca que no existeix ara mateix a la ciutat i que podria enllestir-se el primer trimestre d'aquest any. Per fer-ho, compta amb el nou equipament per projectar cinema que s'ha adequat a l'auditori del carrer Lassi i els continguts es decidiran amb el suport de l'actriu Amparo Moreno. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen. La tinenta d'alcalde de Promoció de la Ciutat i Innovació, Marisol Martí, destaca el paper que tindrà l'artista i vedet que porta més de 40 pel·lícules a les espatlles.
Podía aportarnos una visión muchísimo más directa, muchísimo más cercano en ese desarrollo de Pla de Cine que la ciudad tendrá a lo largo de este año. Amparo viene para un programa concreto de 4 meses, se le pide que nos acompañe en un estudio.
Aportarà assessoria en la part creativa, contactes de professionals del sector. De fet, la flamant assessora temporal de l'àrea de promoció de la ciutat, Amparo Moreno, precisa quina tasca ha vingut a fer al llarg dels 4 mesos que durarà la seva implicació.
Brainstorming. Sí. No, és que hem de pensar i hem de fer diversos apartats, no? Cinema negre, pel·lícules per segles de directors o de segles d'actors i actrius. Vull dir, tot això serà això, el brainstorming, molt storming.
El projecte de Filmoteca, que de moment es coneix internament com el nou Euterpe, compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i la Filmoteca de Catalunya. Vol fomentar la versió original i difondre la part de Cinefòrum, que ja treballen entitats com el Cineclub, el Festival de Terror o el Museu del Gas. Miquel Soler, regidor de Foment de les Arts Audiovisuals, dona a entendre que els preus de les entrades a l'auditori del carrer Lassi seran econòmics.
Aquest pla el que pretén és fer, doncs això, tot un conjunt de treballs per assolir un objectiu que no fa un privat que busca una rendibilitat econòmica. ho fa una administració pública que busca, pel damunt de tot, una rendibilitat social. Per tant, no ens preocupa tant el nombre d'espectadors com la possibilitat de que siguem capaços de treure, d'anar creant aquesta cultura i d'anar seduint, doncs, el conjunt de públics.
Soler recorda que veure la ciutat a les pantalles també ajuda a la promoció de la ciutat. Durant l'any 2017, Sabadell ha allotjat 53 rodatges, com ara el de Super López, El Confidente, una TV movie alemanya o l'últim projecte de Cesc Gai.
I parlant d'aquesta filmoteca que crearà l'Ajuntament el primer trimestre d'aquest any, posem punt i final al Notícies Migdia d'avui. Un Notícies Migdia que començàvem parlant dels possibles usos que se li podrà donar a la caserna de la Guàrdia Civil i de les propostes que posa sobre la taula Volem la Caserna. Són informacions que podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Nosaltres ho deixem aquí, tornem a les 7 a la 94.6 amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Duran. I ara us deixem amb els esports i l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.